aquestes coses són les que es tenen que anar depurant i això. Avui s'ha fet aquesta com experimental, la pròxima sortirà millor i l'altra sortirà millor i després ja de qualsevol conferència que fem en un moment, pam, ens connectem i la podem transmetre a tota la xarxa perquè tothom l'escolti, no? Aquest és la finalitat de tot això. Ara, si ens quedem aquí, ja mal. I si fem això i diem mai a merda tal, doncs ja les mudem. La qüestió és anar...
Yeah. me da, mira.
Sí, sí.
A la vez le conecto al monitor externo, digo...
Y te lo voy sacando y ya está. Porque tiene la pantalla muy pequeñita.
Bueno, es igual.
Pero como él se ve grande, no importa.
A ver, siempre puedo arrancar el Windows, pero es que no me gusta. Por eso, no. Similar, pero diferente. Ha petado. Dios. Software libre. ¿Qué vamos a hacer?
Menos mal que me lo traigo en el pinganillo. Menos mal. Espero que esté actualizado, si no me cago en todo.
Espera, ¿te doy el ratón?
No, tranquilo, es igual. Yo solamente con darle una tecla tengo bastante.
A ver,
quedan 8 segundos.
¿Qué es esto? Ah,
vale. Vale, puta madre. Enchufemos, a ver si está. Espero que sí.
Todo tuyo, ponte como quieras.
Va, ok. Como si fuera
tuyo. Bueno, dale a abrir el manager.
Sí, pasa que no se verá bien, pero bueno.
Hostia. No te preocupes, no. Me baja en oficina el trago, el impreso, perdón, ahí.
Vale, está hecho con el 3, a ver si traga. De momento no me insulta, buena señal. No, probablemente alguna cosa no se verá bien, pero bueno.
Sí,
ahora tengo
bien el
proyecto. Vale. Sí, más o menos. Tampoco, ¿no? De esto. A ver, espera. Tras un pequeño problemilla con el Ubuntu de mi portátil, bueno, merci, tío, porque si no, ¿vale? Bueno, pues os voy a explicar un poquito. En el quinto aniversario, ya os expliqué más o menos cómo iba. Y esta vez, pues bueno, cambiamos un poquito el chip y esta vez lo vamos a plantear de otra manera, ¿vale? Que es cómo cualquiera de nosotros puede utilizar los servidores, ¿vale? En este caso el de Hospitalet o el de Vic, que también hay una réplica del mismo, para montarse un canal de radio, ¿vale? De una forma rápida para hacer presentaciones o lo que le dé la gana, ¿vale? Porque podéis emitir lo que os dé la gana, ¿vale?
Eduardo, tienes la cabeza gorda, tío. Te has puesto en el medio, tío.
Vale, pues vamos a empezar. De momento, básicamente, lo que se pretende conseguir, nosotros vamos a centrar en esta parte de aquí arriba, ¿vale? Todo lo demás es la estructura que hay montada actualmente. Tenemos un servidor maestro en Hospitalet, un servidor maestro en Vic, donde he conectado varios surtes, que son los canales de radio. Concretamente en Hospitalet hay 4, ¿vale? En Vic tienen 1, y como podéis ver, las flechitas se van replicando, de manera que en Vic tienen los mismos canales que en Hospitalet, más sus canales propios. Aparte, hay 2 más. Uno de ellos, estuve hablando con Joan Gaudés, supongo que tú y yo sí que lo conoces, para meter Radio Taradell también aquí dentro, ¿vale? Que son 4 canales. 2 canales que irán a Wi-Fi y 2 canales que irán a Internet, ¿vale? Que estará disponible en breve, en cuanto hagan el cambio de la antena de lugar, no sé qué me explico, ¿vale? Nosotros nos vamos a concentrar en esta parte de aquí, que como podéis ver, hay 2 servidores en Hospitalet. Uno maestro, que es el que accedemos normalmente para conectar y escuchar, y uno público, que es al que vosotros conectáis, ¿vale? De manera que estos 2 van comunicados entre ellos, y a la vez, o sea, como veis, es una malla. Lo que se consigue es mejorar o gestionar de alguna manera el ancho de banda del que disponemos, que a pesar de ser muy grande, si aquí se conectasen 10 clientes que quieren oír un canal de aquí, por la red pasarían los 10 clientes a la vez, ¿vale? De manera que el tenerlo de esta manera, cuando aquí se conectan 10 clientes, por aquí solamente pasa el tráfico de un solo cliente, ¿vale? Con lo cual se optimiza mucho más el ancho de banda, ¿vale? Ahora, por ejemplo, hoy concretamente hay un problema en Vic, y es el nodo donde está puesto este servidor está caído, con lo cual no podemos ver si va o no va, ¿vale? La administración se hace en remoto desde Hospitalet, la estoy llevando yo, la administración de esta máquina, hasta que ellos pues ya tomen la iniciativa y más o menos pues ya se lo sepan administrar y ya arranquen solos, ¿vale? Estos de aquí no requieren administración, luego os explicaré el porqué. Entonces, lo primero, vamos a ver cómo se instala el Surfe Elites 2, ¿vale? Yo en este caso me he basado en este, hay varios, hay el Dark Ice, por ejemplo, o el Muse, ¿vale? Yo hice pruebas con el Dark Ice, a mí personalmente no me gustó, a Joan Gaudés le gusta más este y no le gusta Elites. Bueno, va a gusto, ¿vale? Con lo cual, vamos avanzando.
No
van 64 bits, correcto. El Elites 2 en principio no te problemas, funciona tan en 64 como en 32 bits, no he ido a problemas. Yo tengo montado en 64 y en 32, porque el servidor mestre d'Hospitalet es un 64 y el esclavo, que es el que conecteu vosaltres, es un 32 bits, que es una máquina del año de la Pico.
Pero bueno,
vale, llavors, de Elites 2 n'hi ha, o de Elites, millor dir, n'hi ha 2 versions. Una que pot emetre en format MP3, que com bé sabeu no és lliure, i una altra que pot emetre en format OGG. Val? Nosaltres ens centrem en el format OGG, però atenció, perquè igual que emet, llegeix els fitxers en format OGG. Per tant, si poseu àudio, tenen que estar a la màquina en format OGG. Val? Si no, no es llegiria. Vale? Per tant, el passem a configurar, ¿vale? Quan tu instal·les Elites 2 no n'hi ha cap fitxer de configuració, s'ha de crear des de zero, ¿vale? Aquí podeu veure el contingut típic, ¿vale? D'un fitxer d'aquest tipus. Per internet podeu trobar a la pàgina icast.org exemples de configuració de fitxer, ¿vale? La part més fotuda és aquesta d'aquí, que s'ha d'investigar una miqueta perquè no està, diguéssim, no està ben explicada, ¿vale? Llavors, la part de dalt, que és el metadata, és on definim el canal de ràdio que volem muntar i què volem. Expliquem una mica què és el que volem fer. Per exemple, el que tenim aquí muntat, el nombre és Gifilat, el gènere no me'n recordo que vaig posar, si variat o no me'n recordo que vaig posar. Descripció breu diu que és el canal de tallers i presentacions, i la web de promoció, em sembla que vaig posar Gifinet. I després n'hi ha la part on connecten amb el servidor de l'Ipcast. Aquesta part aquí. Faig fletxa, perquè... Aquí és on definim l'IP del servidor Ipcast. En el nostre cas, l'IP del servidor d'Hospitalet. Després, el port. I el password del servidor. I el nom del punt de muntatge. En aquest cas, es diu gifilabs.ogg, que és el que tothom des de fora, quan clica a sobre de la pàgina web, el pot veure. ¿vale? I per últim, li col·loquem el bitrate d'emissió, si volem més qualitat o menys qualitat d'àudio, la freqüència de mostreo i els canals, dos o un, si voler, amb estèreo o en mono. ¿Vale? I no hi ha res més. I aquí ja ho diu, que la part en negreta i en verda és la part que podem modificar, per exemple, per aquesta següent. Aquesta següent no capturaria l'àudio, com aquest cas d'aquí, des d'un micròfon, sinó que li podríem definir un llistat de cançons o el que volíem, volguéssim emetre, i el tio doncs, les començarà a elegir des de dalt cap a baix. O li podem dir al random, col·locar-lo a 1, aniria en ordre, perdó, en 0 aniria en ordre, o en 1 aniria de manera aleatòria. Val? Llavors, per crear el llistat de cançons, ho podem fer amb aquesta instrucció d'aquí dalt, el find, val? Com sempre, .ogg, tot el que sigui. Tot l'àudio que es vulgui emetre té que estar en .ogg. Val? I ja quasi quasi el tenim. Val? S'ha d'anar al tanto amb el fitxer de configuració aquest, l'IFES2XML, els permisos d'execució. Habitualment, jo no sé si el Dani tu te vas trobar amb el de Eduard, no crec que t'hagis trobat amb problemes de propietari de fitxers ni res. Però quan conviuen l'ISCAS i l'IFES en una sola màquina, si no estan amb el mateix usuari, no funciona. O sigui, no s'arriben a comunicar entre ells. No em pregunteu per què. Jo suposo que és una errada de l'IFES en la programació. Llavors, per defecte, si ho col·loques com a root, encara que no ens agradi molt, ni a mi tampoc, funciona. Jo el que faig moltes vegades és, si tens l'ISCAS2 instal·lat, ell t'hi genera l'usuari ISCAS2 i el grup ISCAS2. Llavors, aquests dos es canvio per aquells, queden en el mateix grup i ha funcionat. Si es passes com a usuari, no funciona. Ara, més al davant, us explicaré el per què. Val, doncs ja el tenim. Per tant, ja el podem arrencar d'aquella manera. Vale? I per comprovar que funciona, doncs entrem a l'IP del servidor que hem configurat a dins del fitxer i amb el port que li hem dit. Llavors podem veure doncs una pàgina web com aquesta, que és l'hospital, per exemple, amb dos canals només funcionant, on veiem el nou que nosaltres haguéssim creat. Per tant, ja estaria emetent. Vale? Ja estaria funcionant. I amb això doncs, ja tindríem el canal. Val? Llavors, posem el cas que ens interessa, que ho tenim amb un servidor i no amb un portàtil itinerant que va cap amunt i cap avall. No? I diem, ostres, doncs jo voldria que quan jo arranco la màquina s'iniciés automàticament el canal de ràdio. Doncs llavors ens crearem un script molt senzill, que ara a la següent plana ho veurem, i farem un update dels nivells d'execució, perquè el tio arranqui automàticament. I això és l'script, que és molt simple. O sigui, l'únic que fa és donar-li un temps perquè arranqui. Si estiguera a l'ISCAS2, li dona un temps perquè arranqui l'altre i carrega en la ruta el fitxer de configuració. I ja està. Una vegada això, es queda carregat. Si per qualsevol motiu l'ISCAS2 cau, o sigui, el servidor, el client, es desconnecta i ho hem de reconnectar manualment. Que això és el que m'està passant a Vic cada vegada que es talla la connexió amunt i avall. Val. Llavors, si ho muntem realment amb una màquina que tenim a casa perquè volem muntar un canal de ràdio perquè mira, perquè es fa il·lusió escoltar el Canto Loco, ¿vale? Doncs podem fer servir un software de funcionament de SATES, com és el cas del Caja Vaca, que és software lliure. Últimament està bastant deixat el desenvolupament. Jo l'he agafat el relevo i me lo estoy currando jo. Vale. En lo qual, la pantalla és aquesta, et permet gravar programes, reproduir en continuïtat, o sigui, de manera contínua, o podem definir blocs horaris, diguéssim, a tal hora, a tal programa, a tal hora, a tal altra, i el tio t'ho anirà combinant, val, de manera que allò funcioni. Aquí et diu què s'està reproduint, ho pots aturar i saltaria automàticament al següent, i a més pots col·locar cunyes, allò que et diu la hora o la mare que el va matricular. Val? Llavors, es pots combinar, com ho diria jo? Pots dir una conya aleatòria cada 3 temes, cada 4, cada 5, cada 20, o sigui, ho pots combinar com vulguis. Val? El WHA te comets l'error de no portar-nos una captura, és la pàgina web on es configura el comportament d'aquest. Des de qualsevol màquina, de qualsevol lloc que tingueu accés al servidor, es pot configurar. Val? Té un usuari i un password, una vegada entres, li pots afegir la música que vols reproduir, pots gestionar les gravacions, o sigui, tu donar-li amb aquest botonet. Si tu estàs emetent, per exemple, avui, que estem emetent això, ho podíem estar gravant amb un servidor que de fet ho estic gravant amb el servidor d'Hospitalet, val? Llavors, una vegada ho tens, ho pots reproduir quan vulguis, perquè tu ho pots col·locar a dintre la programació i repetir-ho durant X dies d'una manera contínua, no? Bueno, aquí tenim la manera de compartir els canals, val? Que és el que us he explicat abans, no? Si 10 clients d'aquí baix es connecten a Vic, doncs en lloc de fer tot el camí de la xarxa, realment es connectarien al servidor d'Hospitalet i d'Hospitalet a Vic només hi passaria el tràfic d'un sol client. Això per cada canal d'àudio. Vale. I aquí expliquem ja directament a el que hem vingut avui. Com us podeu fer vosaltres això ràpidament? Bàsicament... Perdó. Abans, això és la rèplica dels servidors. Barcelona-Vic. Com es fa? Bàsicament es fa el fitxer de configuració de l'Icecast, que és l'Icecast2.xml, s'incorpora això d'aquí, replicant l'IP del servidor remor, el port, el temps que va refrescant la pàgina web, aquella que hem vist abans del canal, l'usuari, si ho hem definit, i en aquest cas jo no tinc definit usuari, i el password que li donem al servidor remot. Val? I podem dir-li, per estalviar més ampla de banda, que només ho faci si n'hi ha demanda. Si no hi ha demanda, tu veus el canal muntat amb el servidor remot, però està buit, no n'hi ha informació. Tot està a zero, no n'hi ha dades. En el moment que cliques per escoltar-lo, s'actualitza automàticament, surt la pàgina de promoció, el nom del canal, etc. etc. O sigui, totes les dades que hem ficat abans. Val? I aquí tenim per fer un relay. No és el mateix fer el d'abans, que és un màster, que el que fa el màster és, si jo tinc 20 canals d'àudio muntats amb el meu servidor, o per exemple, aplicant-lo en aquest cas, a Vic hi tenen 20 canals d'àudio i jo dic, mira, aquests 20 canals jo me'ls vull portar a l'Hospitalet. No cal que es faci un amb un. D'aquesta manera m'agafaria tots els canals que ells muntin a la seva màquina i me'ls portaria al meu servidor. Què vol dir això? Que si vosaltres, per exemple, comenceu a muntar canals per fer presentacions, per fer tallers i tot això, automàticament tots hi viatjaran amb l'altre servidor. D'aquesta manera es fa canal a canal, el que et permet discriminar canals. Perquè em vaig donar d'un petit error, i és quan tu muntes el màster, si és, com és el cas nostre, ell replica el seu canal amb el nostre, quan jo li replico els meus, surt tot dues vegades el seu canal. També és un fallo de programació del software, perquè això no hauria de ser així. O sigui, hauria de ser prou intel·ligent com per saber que aquell canal comporta la mateixa quantitat de bits i d'informació i no replicar-lo. Per tant, actualment està fet d'aquesta manera. Els canals estan fets de manera selectiva, perquè no es dupliquin dues vegades el mateix canal. I ja està, no hi ha més a explicar. Llavors, ara després us explicaré un truquillo de l'Almendruco. Jo m'he preparat un script que tot això ho fa automàticament. O sigui, tu executes el fitxer i et munta l'ordinador, tot. Només has de posar el nom del canal i ja està. I allò funciona sol. M'has de passar un mail a mi perquè jo t'habiliti el nom del canal de ràdio i ja funciona. Allò ja funciona sol. Val? Ara, si un cas, us ensenyaré com és aquest fitxer.
Si el porto, sí. Val.
Digues? Està penjat al servidor FTP nostre d'Hospitalet. Si voleu algun lloc més, doncs us ho penjo. És aquest fitxer que és el tag fet a comprimir. Val? Aquest fitxer una vegada descomprimit surten tots aquests, val? El readme, el ICS2GIFI, que és l'script d'inici de configuració i els scripts per fer l'arrencada automàtica de tot el sistema. Llavors, si anem aquí dins,
oficina no, quiero el otro, el editor de texto normal.
Sube arriba entonces en accesorios. El postscript mismo, pon el postscript mismo.
¿Sí? A ver,
a ver si lo abre.
No
lo abre.
No le gusta, pero
espera, hazlo
revés. A ver, lo puedo abrir con el navegador, pero es que me va a insultar.
Espera. Bien, es un Sandros, tío. Aquí. ¿Qué envío, tío?
Editor de texto, mira.
Aquí, coño.
Ya está.
Vale, pues desde aquí lo hago.
Vale, pues ya está.
Hostia.
Ah, es que
media SLE, ¿no? Sí.
¿Qué tienes?
Espera a ver si lo encuentro.
Se trata de usar los sistemas operativos Unix una mica especial.
Mira, en primer lloc, us ensenyaré el fitxer de configuració. No, és que no me'n recordo si és aquest. Jo tinc un caos. Perdona, aquí, aquest.
Vale. Aquest fitxer que és el de configuració, val? Està tot fet. Està el Definet Tallers, informatiu, el canal Tallers i un punt de muntatge que jo vaig inventar. Vale? On surt el punt de muntatge? Oh, Dios, no lo veo. Más abajo está.
Vale.
Anem avançant. I aquest està previst per capturar directament de la targeta d'àudio. Val? Com podeu veure, treballa en l'alça.
Vale.
No sé si vaig posar el punt de muntatge, si mirava aquí. Vale. Aquí tenim la IP a la que s'hauria de connectar. Això és real, vale? No és un número fictici. El port on s'ha de connectar, el Wifi Labs, que és el que estem fent servir avui. El tiempo de reconexión en cas de que hi hagi una tallada. I la quantitat de vegades que ho pot intentar, val? I el bitrate que estem emetent a 48, a 44 kHz de no-stretch i amb estèreo, val? I no té més, el fitxer no té més, val?
Llavors, per estalviar-nos, fer-lo d'alguna manera, doncs ha sigut quan jo m'he inventat aquest script.
Ja està, ja està. Ara ja és listo, vale? M'he inventat això, que el que fa és executar aquest script d'aquí, que ara us ho ensenyaré, val? I no fa res més.
Val. Perquè em vaig trobar un problemilla per executar tot l'altre script.
Vale. I aquí el tenim. Què fa? Sempre està basat en aquest cas del sudo, si fos una Debian seria l'SU, correcto, Dani? Tu que eres un conocedor de la Debian. Si yo le he puesto un sudo, ¿vale? Para ejecutar con privilegios administrativos. Si fuera una Debian sería un SU. ¿Sí? ¿Correcto? ¿No? Vale. Porque yo lo adapté para Ubuntu Server, que es la que trabaja en nosotras. Por lo tanto, lo único que tenéis que hacer es modificaros la instrucción. Sí, también. Sí, pero sí. 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 Básicamente lo que te hace, como el incesto están los repositorios, pues te lo instala y además te instala las WordPress Tools para poder pasar ficheros al formato OCG. Te crea el directorio para los ficheros de configuración. Por defecto le he puesto que cree este. Copia el fichero de configuración dentro. Copia el script de inicio en el init de abajo. Vale. Vale, llavors jo vaig deixar comentada aquesta línia perquè no arranqui automàticament. Si voleu que us arranqui automàticament, doncs ja ho diu aquí, que és comentar aquesta línia. Li treu l'almohadilla i llavors te farà l'actualització dels nivells d'execució perquè arrenqui automàticament. I per últim, el que fa és executar-lo ja directament perquè ja es posi a funcionar. I no hi ha més. I no hi ha més. Aquí n'hi ha aquest fitxer d'aquí, el ICES2, que aquest fitxer, val? És el famós script d'arranca automàtic, val? I no hi ha més. O sigui, executant aquest script podeu muntar un canal de ràdio en 3 minuts, escàs, val? Sempre quan esteu connectats a la xarxa Gifi, a través d'internet, de moment no està pensat perquè funcioni. Tot andarà, val? Doncs no sé, si teniu alguna dubte, això ho podeu descarregar al TargZ. Aquest fitxer d'aquí, aquest, el Paco. Paco! Tu què t'acordes de memòria? Digue la direcció de l'FTP de PIS. Sí, però com és? www.gifi.net, però algo más, delante. No m'acordo. És igual, si no, us podeu ir a l'Hospitalet, entrar en el nodo en continguts i no encontraréis el servidor FTP d'Hospitalet. Hay dos, hay el de Cristian y el otro. Pues en el otro está la distribución para montar canales de radio, no esta, sino una distribución completa con todo el software y todo y luego está el script este para poder montar, ¿vale? De todas maneras, intentaremos distribuirlo por más sitios, ¿vale? Para que no nos colaseis el FTP de golpe, ¿vale? ¿Y Resmes? Sobrado 5 minutos, Eduardo. Bueno, artista, Galón.
¿Cómo se apaga?
No, ¿cómo saco el pinganillo?
Es tipo, es que es capadísimo este tío. Es tipo.
No sé.
De nada, hombre.
Aquí a Barcelona tenim dues tipologies de xarxa, una és la normal bici, que és la xarxa infraestructura, el que és l'AP, el que coneixem normalment, i l'altra és la xarxa mesh, la DOT. Vale. Llavors dius, per què volem la xarxa DOT si la infraestructura està aprovada des de ja fa 4 anys i funciona perfectament. Bueno, pues, la gent de Gràcia Sense Fils, que és la que l'està muntant aquí a Barcelona, estan enamorats d'aquesta tipologia i l'estan pues, desenvolupant i fent-la i instal·lant-la pues, a Gràcia i per tot Barcelona. Avui els hi vaig demanar que vinguessin i es fessin una demostració real i ens ensenyin pues, les diferències que hi ha entre les dues i quines avantatges té una respecte a l'altra. I aquí ara veurem els trastos com fan xarxa social i s'entenen amb ells perfectament i xerren entre ells sense tinguer-se que, bueno, sense haver-hi aquesta diferència pues, de nivell.
Bé, hola, jo sóc José i ara us vull parlar sobre això, la xarxa més a Barcelona, no? Aquest és un mapa una mica, no és molt bé, però els nodes que estan ara mateix a Barcelona. Aquí hi ha un altre aquí, però bueno, no surt gaire bé. A veure. Això és una mica l'índex que proposaré. Primer, les necessitats d'enrutament, no? Perquè volem enrutar, els nodes que hi ha, els modes wifi que hi ha, i el model que segueix wifi.net, com ja s'ha explicat abans. La nostra proposta del mode ADA, amb topologia mesh, el hardware que utilitzem nosaltres i després bueno, els sistemes d'adreçament i com funciona una mica i finalment farem una demostració amb 3 o 4 nodes que tenim muntats per allà perquè veieu com funciona tot, no? Bé, a veure, necessitat d'enrutament. Per què necessitem enrutar, no? És necessari perquè, per exemple, com veiem aquí, és una xarxa on el broadcast domain no podem sortir d'aquí, no? Tenim un switch, no? I sí que coneixem totes les adreces d'aquestes, però no podríem sortir, no? És com una ciutat, si es vol anar cap a una altra ciutat, no? Doncs no sabria com anar-hi, no? Per tant, necessitem sortir del domini? Doncs sí, no? Perquè si es vol comunicar amb altres ciutats, per exemple, doncs necessitem, és una clau, no? Un exemple, els dos camins arriben a Roma, doncs aquesta és realment una mica fals, no? Anem de ciutat en ciutat fins a arribar al destí. Clar, qui ens diu, per exemple, si sortim de Barcelona i volem anar cap a Roma, si volem anar cap a Tarragona o cap a Girona, no? Tenim que prendre una decisió. Per això necessitem encaminar. Veiem que no és suficient, no? El broadcast, però necessitem enrutar. Necessitem prendre decisions per arribar al destí, no? Com he dit, arribar d'una ciutat a una altra, doncs necessitem saber on hi ha d'anar cadascun dels paquets. Com fem doncs, els protocols d'encaminament? Més o menys hi ha dos grans tipus, no? Els protocols d'encaminament estàtics i els protocols del caminant dinàmics. No vol dir que ningú sigui millor que l'altre, però utilitzem per als escenaris que estem ara client és millor sempre els dinàmics. Per què? Perquè s'adequen més als canvis que hi ha a la xarxa, no? No fa falta reconfigurar un altre cop totes les coses, totes les nodes. Els modes wifi. Bueno, ja sabreu, hi ha dos grans, no? El mode infraestructura i el mode ad hoc. El mode infraestructura, doncs, bueno, tens punt d'accessos i els clients es connecten a aquest punt d'accés i, bueno, i a aquest punt d'accés es connecten entre ells. I després el mode ad hoc, com veiem, doncs, és una mica més descentralitzat, no? Cadascun es connecta amb un igual. Clar, el mode infraestructura depèn totalment del punt d'accés. El que vol dir dues coses, que si hi ha, per exemple, més clients que es connecten al punt d'accés, el punt d'accés es saturarà, o també, i clar, es perdrà més rendiment, o també, si es cau el punt d'accés, ens quedem els clients sense connexió, no? En canvi, per exemple, el mode ad hoc, clar, té redundància caigudes, és a dir, si per exemple nosaltres volem arribar d'aquí a aquí, no? I es cau aquest, hi ha sempre més camins per enviar els paquets, no? Clar, més clients signifiquen més camins, en canvi de l'altre, no? Que més clients significa més saturació i menys rendiment. I clar, més camins significa més estabilitat, perquè si un, per exemple, cau o l'altre, si tinguem més camins, podrem arribar més. El model tradicional que té Wi-Fi, és, bueno, el WDS, no?, que funciona com a repetidor del senyal. Com ja ha dit, els supernodes, no?, es connecten entre ells i els clients es connecten als supernodes es connecten entre ells i els clients es connecten als supernodes. Com ja és igual. El mode infraestructura obliga a situar els aparells, als supernodes, en punts estratègics, no?, on es veuen i hi ha una visibilitat òptima, i els clients es posen en mode amagats. Clar, el que parlava abans, una fallada d'un supernoda, en cascada, tots els clients que estan connectats a aquell es perden la connexió. Llavors, la nostra proposta d'ús del mode ad hoc és com es podia veure allí, no? I és una topologia mallada que proporciona el mode ad hoc combinada amb els protocols d'encaminament, que ara parlarem d'ells, proporcionen més versabilitat i estabilitat. Per què? Perquè passa el mateix, no? Si un supernoda, un node d'aquests, fallés, els corpus clients podríem arribar als altres destins, no? Com arriba allí, no? Allà d'un aparell, en mode ad hoc, només repercuteix aquells nodes que no connectaven a cap altre. També, una sense manera lliure, aquesta filosofia, no?, encaixa perfectament a la xarxa lliure, no? Perquè un client nou reforça la pròpia xarxa. I si, per exemple, doncs aquest client d'aquí no veu gaire bé el supernoda, no?, doncs un altre client que pugui estar al costat sí que pot reforçar aquesta cobertura. I una altra cosa també bastant important, que un aparell pot canviar d'ubicació sense que es torni a reconfigurar, sense que es torni a demanar un altre IP. Jo puc canviar un client d'allà a una altra cosa, a un altre lloc, i no passa res, es reconfigurarà tot i tornarà a començar. Uns exemples reals d'ús ara mateix és a la Vila de Gràcia, a Sant Joan d'Espí i a Sant Lluís de Pèrrec. El hardware que utilitzem és una plataforma Alix de Bethengines, unes característiques, bueno, bastant potents, no? 500 MHz, 250 de RAM, amb un disc dur de, bueno, compact flash, dos mini PCIs, dos Ethernet i, bueno, interfícies USB i de port sèrie. Ah, es poden utilitzar altres dispositius, sí, doncs, stations, workstations, en general qualsevol dispositiu compatible amb OpenWRT. Això el que ens dona són, com veu aquí, quatre interfícies, no? Dos interfícies per cable i dos inalàmbriques. El sistema de rensament privat i públic, com el fem? Tenim que pensar que, clar, que hi ha quatre interfícies físiques, no? Com ja he dit abans. Cadascuna d'aquestes interfícies hi surt una de les altres quatre. La interfície per l'OLSR i altres tres virtuals per altres protocols d'encaminament, el Batman i el BMI. I després una lliure que és fer, és un, doncs, nosaltres fem el DHCP. Clar, això ens donen doncs, quatre interfícies físiques per, quatre, per les quatre virtuals aquestes, 7 CPs per cada node. Si voldríem utilitzar IPs públiques, doncs necessitem per, clar, per cada interfície una de 6 IPs, malgastaríem moltes IPs públiques per un solment node. Quina solució? Doncs utilitzar les xarxes de transport més l'anunciament d'un IP públic. Com es fa aquesta separació? Doncs l'IP pública és, defineix una per cada node, està definit per núvols, per rams, no? Com es veu aquí, el ram de Gràcia és aquest d'aquí a barra 24 i el de Sant Lluís i Sant Joan és aquest d'aquí. I després aquestes IPs, com ja diré després, s'anuncien a cada xarxa de transport. I el rensament privat és un IP per cada interfície de... i després es calcula, aquesta IP es calcula fàcilment sabent la IP pública del node. Això s'encarrega un script que després comentaré i el que dona doncs, és una mica això d'aquí. Hi ha com si fos tres xarxes de transport, cadascuna carrega un protocol d'encaminament. El protocol d'encaminament que utilitzem és el BMX, el Batman i l'OLSR. I després, això seria, per exemple, un node, no? Un altre node i un altre node. Aquesta seria la IP, no? Doncs que utilitzaria l'OLSR i aquesta. En aquestes dues és el que s'anuncia la IP pública. Encara no s'anuncia l'OLSR, però bueno, és una cosa que es farà. Com fem això? Doncs això, agafem el codi font de l'OpenWRT més el paquet d'arxius de Gràcia sense fils. Com veiem aquí, doncs això, agafant l'SVN de l'OpenWRT, l'apliquem un parche d'arxius amb els nostres arxius i després més els scripts de configuració de les IPs, de la localització pels mapes, etc. Agafem el firmware que es classificarà en un d'aquests trascurs. Alternativament, hi ha un script via web que genera aquest firmware sense necessitat de fer tot això d'abans. Simplement es posa el núvol on estàs, la direcció que t'ha sigut assignada i si no s'ha assignat ni cap, no passa res, el propi node calcularà un altre, provisionalment, clar. I bueno, aquí hi ha uns paràmetres més i li dones a generar el firmware i ja dona el firmware directament per classificar un d'aquests nodes. Gairebé no té més. Els scripts que s'utilitzen? Doncs, bueno, per exemple, el config, els arxius, estan, bueno, els de network i wireless on es defineixen les interfícies, els tres on es defineix la configuració dels protocols d'encaminament, un altre per al DHCP i després el de Gràcia sense fils on amb Luffy, fem la configuració de l'script on estan totes les IPs, la localització, el nom. Aquí tenim l'script que es diu GSF que modifica la configuració de la... bueno, una mica les configuracions, la configuració i les regles d'IP tables, el gateway test, on és un script que el que fa és tocar un programa per veure si hi ha connexió a internet o no, no? Perquè, clar, un node pot ser un gateway o no, no? O pot perdre la connexió i, clar, ja no seria gateway. Doncs aquest script veu si hi ha internet o no, no? En un cert temps. El netcust, com que, bueno, que inicia totes les interfícies del node, I després el més IP cal, que com he dit abans, és un programa que calcula, donat la IP pública, totes les IPs privades que necessiten en cada interfície. I bueno, ara farem una demostració de com funcionen les nodes. Són aquest allà i aquest allà, allà tres que tenim per allà. I bueno, aquí veiem el mapa actual, està fet en OpenStreetView, és dinàmic, o sigui...
Has d'apretar una mica que han de tancar l'autònom.
Com veu aquí, aquest mapa està a cada punt de les nodes i els links són dinàmics. Encara que la localització no, la localització és estàtica. S'ha de posar... I bueno, i ara posaré una mica, una petita demostració. Ja està connectat. I bueno.
10 minuts, perquè han de
tancar. Vale. I bueno, més informació si voleu a graciassensefils.net.
Si mentrestant teniu alguna pregunta, aneu-hi fent.
Vale, com veiem, perdó, sí. Thank you. això funciona, eh? No, no, és que ara... Sí, sí, sí. Molt bé, si conec ara...
d'altra que...
No, suposo que l'altra és la l'Agustí del Simó, que estaven fent proves i la coneixen per això. I com es veu també, aquestes connexions s'han fet soles i s'han fet sense cap. Us posaré també l'OLSR perquè en veieu. Va. I aquesta és la taula d'encaminament de les taules de l'OLSR. Com veieu, com aquest és un protocol proactiu, sí que té la taula d'encaminament de la topologia. I després els costos que hi ha. Ara mateix, ell, mira, el solament ve VI2. VI2? Sí. Solament veieu aquests dos. L'altre suposo que no correrà l'OLSR i per això no el veurà. I poc més, això més o menys és el que volia demostrar. També volia fer una videoconferència així una mica més visual, però bueno, si ja no hi ha més temps. Doncs... Sí.
Enllaços i els nodes que hi ha ara mateix.
aquesta posició es fa amb... O sigui, tens que posar tu el, com a GPS, la longitud i la latitud.
Però bueno, això també es posa a la web d'aquí. Per tant, una de les coses que deien era intentar integrar tot. Una vegada, no? Ja tota aquesta informació ja hi és. Per tant, tota la informació que s'estàs tenint d'aquí hi és i es pot agafar la nit d'alguna manera. Si vols dir, ens coordinem i tal, o si no, com sigui, no? I si no, doncs, l'usuari l'únic que hauria de fer és, no ho sé, la web de la generació d'imatges.
Sí.
Doncs, posar allà les dades que li ha sortit en el valor de nit.
S'ha fet algun taller o alguna cosa així? S'ha fet alguna mena de taller o...